La nova presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, defensa que cap polític pot donar instrucció als jutges. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Hi havia expectació per saber què diria avui la nova presidenta del Consell General del Poder Judicial, la catalana Isabel Perelló, en l'acte d'obertura de l'any judicial. I el primer missatge l'ha dirigit als polítics. Ha recordat que ningú pot dir als magistrats com han d'interpretar i aplicar l'ordenament jurídic. És fàcil llegir una crítica directa als que s'han oposat a determinades resolucions, per exemple, sobre l'amnistia a Madrid, Paula Brujats.
Sí, la nova presidenta ha llançat un clavis als polítics per l'amnistia. Com dius, els ha advertit que cap poder de l'Estat pot donar instruccions als jutges sobre com s'ha d'aplicar la llei. També els ha avisat que és intolerable l'insult cap a la judicatura. Missatge contundent de la nova presidenta, que ha aprofitat també l'acte d'avui per reclamar més pes de les dones a la justícia. Ella és la primera a la història en ocupar aquest càrrec.
Per cert que, coincidint amb aquest acte públic, que ha plegat a tots els jutges i pràcticament a la mateixa hora, el Partit Popular ha presentat el recurs que tant havia promès contra la llei d'amnistia al Tribunal Constitucional. I mentre això passava a Madrid, a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès al Parlament a desplegar el finançament singular que va pactar amb Esquerra. En el primer ple de la legislatura, després de la investidura, Salvador Illa no ha amagat, però, que això és l'objectiu més ambiciós que té el seu govern i que, per tant, no serà una feina fàcil, Sara Riera.
Illa vol anar avançant amb tarannà pacient, de manera discreta, amb l'ànim també de teixir tots els consensos polítics que li deixin.
Anem al Parlament, Núria Oriol.
Sí, bon dia. El president ha volgut llançar tres missatges per enfortir el seu compromís a fer realitat el finançament singular pactat amb els republicans. Complirà l'acord, no entrarà en el joc del soroll i al mateix temps ha reivindicat que el nou model és solidari. Els pactes d'investidura amb Esquerra, però també amb els comuns, seran la guia del seu mandat i del seu govern, ha assegurat, focalitzant així també la mirada, a trobar el suport dels seus dos socis preferents per tirar endavant els nous pressupostos.
De seguida sentirem el president i també l'oposició, que també s'ha estrenat avui i que s'ha posat en el paper i, malgrat els pactes per la investidura, ha volgut deixar clara la distància amb els socialistes, per exemple, en l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ara els sentirem. El que ja es comença a conèixer com la cultura de la navalla és una realitat que cada cop avalen més dades. L'última l'han donat els vigilants de seguretat. Alerten que cada cap de setmana atenen de mitjana una vintena d'avisos als transports públics d'exhibició i amenaces amb navalles.
El perfil dels que les duen són sobretot homes molt joves que normalment utilitzen el metro per moure's des de les zones d'oci. Sergio Sánchez és el portaveu d'aquest sindicat ADN, el majoritari dels vigilants de seguretat.
Cada vegada n'hi ha més armes blanques al carrer. Ens estem trobant que n'hi ha nois de 15 a 16 anys que van armats. A molts transports portem una mitja als caps de setmana de 10 els dissabtes i divendres cada trencaments que amenaces amb navalles, apunyalaments.
I al Catalunya Migdia també anirem a França. Emmanuel Macron acaba de nomenar, fa tot just unes hores, Michel Barnier com a nou primer ministre. No és d'esquerres, que les esquerres havien guanyat les eleccions i, per tant, hi ha certa sorpresa. Ara de seguida ens ho explicarà l'Isabel Galí. Però a França estan molt pendents d'un judici. Avui declara la dona que va ser víctima d'un centenar de violacions durant gairebé una dècada per culpa del seu exmarit, que la drogava i la deixava inconscient a mans d'altres violadors.
És, sens dubte, un dels casos d'abusos sexuals més atrossos que ha sortit a la llum.
París, Isabel Galí, què ha explicat la víctima?
Gisèle Pellicó ha parlat per primer cop després d'escoltar ahir el relat de les violacions a la sala. Ha dit que el dia que li van comunicar què li havia passat, tot el seu món es va esfondrar i que el que va veure eren escenes de barbària.
I de tornada a Catalunya, al Catalunya Migdia també hem volgut saber com s'estan preparant els usuaris dels trens regionals que passen per Tarragona per afrontar el tall que hauran de patir a partir del mes que ve per les obres del corredor mediterrani. Què t'han explicat, Tortosa, Jordi Barranca?
Sí, doncs hem trobat casos de tot tipus. Persones que directament han llogat un pis a Barcelona, d'altres que confien en el tren Avant, que tornarà a funcionar a partir del dia 1 d'octubre. Alguns optaran pels serveis ordinaris d'autocar i un últim grup que han trobat altres alternatives, com ara viure entre setmana a casa els pares.
I en temps de cultura passarem per Tàrrega, perquè aquest vespre comença la Fira de Teatre de Tàrrega amb un espectacle de la coreògrafa Sol Picó. I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Vaya Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Girona es guanya un lloc a la gala de la Pilota d'Or.
És un dels candidats a millor equip de l'any, juntament amb equips com el City i el Madrid. Al Catalunya Migdia sentirem el president gironí, Delfí Geli, i repassarem els candidats de la Pilota d'Or, amb Aitana Bonmatí com a favorita per tornar-la a guanyar, mentre que en categoria masculina, Lamine Yamal i Dani Olmo són entre els candidats. I també sentirem Roger Grimau, l'extècnic del Barça Bàsquet, que va parlar per primera vegada des de la seva sortida ahir al Tot Costa i va parlar clar.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Òscar. Bé, doncs està circulant prou bé, no hi ha accidents que afectin el trànsit i localitzem aturades a la P7, bosses de retencions de Cerdanyola, Barberà, sentit Girona, C59 a Mollà, Cruïlla de la C14 amb l'N2 a Tàrrega i a les rondes de Barcelona, la de Dalt, amb cua compacta entre Sarrià i Horta fins al punt de les obres i la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta, bosses d'aturada sentit Llobregat i de zona franca Ciutat Vella, sentit Besòs.
Tot això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Ahir vam tenir un dia passat per aigua. S'han acabat les pluges o en tindrem a les pròximes hores?
Les pròximes hores potser algun ruixat a l'extrem nord-est. Poca cosa. Demà augmenta la possibilitat de pluges. Al matí a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, migdia comarques de Barcelona, tarda l'entorn de la Costa Brava i a la tarda destacar l'àrea del Prepirineu Lleidatà fins al Montsec, àrea pròxima, on alguns registres podrien ser abundants, clarament superiors a la cinquantena de litres. Per tant, irregularitat. Fins i tot dissabte podríem tornar a tenir ruixats i tempestes, en aquest cas comarques de Girona i Barcelona, mentre les de Lleida i Tarragona podria fer un bon sol. És a dir, una barreja i dia a dia, doncs, aquesta mena de Dragon Khan, però com a mínim hem entrat en ratxa.
Molt bé, doncs tornarem a preguntant cada dia. Fins ara, Francesc.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. La nova presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, reclama contenció als polítics que posen en dubte la feina dels jutges. Ho ha dit a l'acte solemne que marca l'inici de l'any judicial amb el rerefons de les crítiques de Pedro Sánchez per la investigació a la seva dona, però també amb la mirada posada als atacs que arriben des de l'independentisme per la llei d'amnistia. Justament sobre l'amnistia, sense citar-la directament, la màxima representant dels jutges ha alertat que ningú els ha de dir com han d'aplicar la llei. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia. Si era el primer discurs d'Isabel Perelló, ja ha volgut llançar un missatge claríssim en ple xoc entre el govern espanyol, els partits independentistes i els jutges del Tribunal Suprem per la no aplicació de l'amnistia als líders independentistes del procés. Perelló ha tancat files amb els jutges i ha advertit els polítics.
Ningún poder del Estado puede dar indicaciones, instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente estado de derecho.
Que no acataran ordres de ningú, ha dit. En cap moment ha pronunciat la paraula amnistia, però tothom ha entès el missatge. També el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que seia al seu costat. El discurs de Perelló ha tingut una forta càrrega política. També ha defensat els jutges davant les crítiques i les acusacions de l'UFER.
En esta nueva etapa que hoy se inicia, quiero hacer un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para que respeten el trabajo de los jueces y magistrados. Las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica, pero las críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación o el insulto.
Ha lamentat també els últims 5 anys de bloqueig del poder judicial per culpa del PSOE i del PP i política a banda, discurs molt feminista on ha criticat la poca presència de dones dins la judicatura i ha reclamat trencar el sostre de vidre seguint el seu exemple que s'ha convertit en la primera dona en ocupar la cadira de la màxima institució de la justícia. Abans de Perelló ha obert aquest acte, el fiscal general de l'Estat, que també ha parlat de política, ha criticat les investigacions prospectives que dirigeixen alguns jutges, ha dit, sense mencionar-ho, però en una clara referència a la investigació per corrupció contra la parella de Pedro Sánchez.
I mentre això passava, el Partit Popular ha presentat un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'amnistia. La secretària general del partit, Cuca Gamarra, ha explicat que era una obligació moral pel Partit Popular que ha definit com l'únic partit d'estat que queda a Espanya. També ha demanat la recusació de 3 magistrats del Tribunal Constitucional, inclosa la del seu president. Seguim a Madrid ara amb Jordi Brascó.
Fa temps que el PP avisava que combatrà la llei d'amnistia per totes les vies possibles i ha escollit precisament avui, jornada en què comença el curs judicial, per marcar l'agenda dels tribunals des del primer dia. La secretària general dels Populars, Cuca Gamarra, ha explicat que el PP és l'únic partit d'estat que defensa la Carta Magna i que havia d'actuar davant d'una llei contrari als principis bàsics de l'estat de dret.
Este recurso no solo era necesario, sino que este recurso es una obligación moral del Partido Popular, como único partido de Estado, partido responsable y fiel a la Constitución y a la igualdad de todos los españoles ante la ley.
Qui haurà d'analitzar aquest recurs és el Tribunal Constitucional, recordem-ho, de majoria progressista. En aquest sentit, Cuca Gamarra ha demanat la recusació de tres magistrats, inclosa la del president, Cándido Conde Pumpido. Segons Gamarra, cap dels tres garanteix la imparcialitat que se li suposa a l'òrgan.
Però, a més, coincidint amb l'inauguració de l'any judicial, també s'ha fet publicar la memòria de la Fiscalia de l'any passat, del 2023. I ens hem quedat amb algunes dades. Per exemple, els delictes d'odi a Espanya es van triplicar l'any passat. I també es constata que el nombre de menors migrants no acompanyats que van arribar a territori espanyol per via marítima es van doblar respecte a l'any anterior. Amb totes aquestes dades, el fiscal general de l'Estat ha advertit de les conseqüències dels discursos d'odi contra els col·lectius més vulnerables, Manel Laborda.
La memòria de la Fiscalia presentada avui també recull que l'últim dia de l'any passat constaven prop de 13.000 menors estrangers no acompanyats sota tutela de l'administració espanyola. En ple debat territorial sobre el repartiment d'aquests joves que majoritàriament han arribat a les Canàries, el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha avisat del risc de fer créixer l'odi i el racisme.
Será la historia la que nos juzgue si al hablar de niños o de niñas migrantes nos referimos a ellos como si fueran mera mercancía, números o cromos que se intercambian en el mercado de las palabras, o lo que es más peligroso, sembrando semillas de odio contra estas personas especialmente vulnerables que pueden prender en sociedades desinformadas o manipuladas.
La memòria de la Fiscalia també constata que els casos d'agressions sexuals pràcticament es van doblar durant l'any passat. Aquest increment, però, s'explica pel canvi legislatiu que fa que episodis que abans es consideraven abusos sexuals ara es considerin agressions sexuals. L'informe de la Fiscalia també recull un augment del 17% d'assassinats masclistes. L'any 2023, 59 dones van morir a mans de les seves parelles o exparelles. Finalment, també destaca l'augment d'estafes cibernètiques. La memòria del Ministeri Públic recull fins a 19.000 investigacions per aquesta mena de delictes, molt per sobre de les amenaces i coaccions a les xarxes o la pornografia infantil.
Les 2:12 minuts. Mentrestant, a Barcelona, el president de la Generalitat es compromet des del Parlament a complir l'acord de finançament singular pactat amb Esquerra. Així ho ha volgut garantir Salvador Illa en els primers minuts de la seva primera compareixença davant l'hemicicle per intentar frenar les crítiques i els recels que arriben per totes bandes. I amb la mirada posada també a trobar el suport pels nous pressupostos, ha situat els dos pactes d'investidura amb els republicans i els comuns com la brúixola, ha dit, del seu govern. Parlament, Núria Oriol, bon dia.
Bon dia. El president Illa no ha pogut fer esperar el missatge previst per blindar l'hisenda pròpia segellada amb els republicans, ha volgut tallar qualsevol dubte, assegurant primer que complirà l'acord i serà una realitat, malgrat tant més, no serà fàcil.
Ho puc dir més alt i més baix, però no més clar. Catalunya no vol ser més que ningú, però tampoc menys que ningú. I el meu govern treballarà perquè Catalunya tingui els recursos que mereix, d'acord amb els acords assolits amb la resta de formacions polítiques que han donat suport a la meva investidura.
Ha volgut intentar tranquil·litzar així el seu soci d'investidura, Esquerra, però també al mateix temps el Partit Popular.
Catalunya és solidària. No només en matèria de finançament, sempre ho ha estat. I el meu govern seguirà defensant una Catalunya solidària amb la resta de territoris d'Espanya.
El president de la Generalitat ha fet palès així que la carpeta del finançament serà la més delicada de la seva legislatura perquè no només podria tenir conseqüències pel seu executiu, sinó també pel de Pedro Sánchez. Conscient, però, que primer arribarà el deure dels pressupostos i confiant també aquí amb el suport dels seus dos socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, ha reiterat una i altra vegada que complirà amb totes les mesures pactades a les dues enteses que van permetre fer-lo president. I ha volgut anar més enllà, estenent la mà a tota l'oposició, menys l'extrema dreta, per arribar a acords més amplis. Avui el president i les 16 conselleres i consellers han ocupat per primer cop al seu escó la primera fila de l'hemicicle.
Avui també ha estat el primer dia en què hem vist com es movien els partits de l'oposició cara a cara amb Salvador Illa, i Esquerra i els Comuns, els partits que van apoyar la seva investidura, han volgut deixar clar que seran implacables en el compliment dels acords. I Junts ha redoblat les crítiques contra el govern socialista com a nou líder de l'oposició. Seguim al Parlament ara amb l'Albert Prat.
Després de fer-lo president, els socis d'investidura han volgut marcar distàncies amb Illa davant la resta de partits.
el govern només té la força per tirar els acords que hem acordat.
Som una oposició constructiva, una oposició que és ferma, que és contundent, que és exigent.
Són Marta Vilalta d'Esquerra i Jéssica Albiach dels Comuns, que han advertit al president que no es refiï de tenir els suports que li faran falta, i d'entrada les dues portaveus han sigut així de clares a l'hora de parlar del Prat.
Li hem de recordar que no té majoria per ampliar la pista de l'aeroport del Prat.
En aquest tema no tenim un acord amb el govern de la Generalitat. I aquí ens tindran davant, aquí ens tindran enfront.
Qualsevol cosa que es faci a l'aeroport i a qualsevol infraestructura de Catalunya complirà amb els més estrictes i exigents criteris mediambientals de la Unió Europea.
Per la seva banda, Junts ha marcat terreny des del nou rol de cap de l'oposició.
Davant del govern de la Generalitat més espanyolista de la història, dèbil i sense credibilitat.
Amb aquest discurs d'Albert Batet, que ha començat criticant les vacances d'Illa, tan bon punt va ser investit.
Ha anat abans de rebre instruccions de Pedro Sánchez a Lanzarote, que venia a compareixer al Parlament de Catalunya.
El president no ha volgut entrar en el cos a cos i ha estès la mà als de Puigdemont per entendre's a partir d'ara.
Més coses. Els caps de setmana es produeixen una mitjana de 20 incidències als transports públics relacionades amb les armes blanques. Són dades que avança el Sindicat de Vigilants de Seguretat ADN a Catalunya Ràdio. En la majoria de casos, els fets no deriven en lesions, però sí en amenaces o en coaccions. El sector reclama controls amb detectors de metall, sobretot les tardes dels divendres i els dissabtes, Miquel Jarque.
ADN, el sindicat majoritari del sector, adverteix que la majoria de portadors d'aquestes armes són homes molt joves que es desplacen per l'àrea metropolitana amb metro o tren. És per això que els vigilants reclamen controls a la tarda per interceptar-los abans d'arribar a les zones d'oci.
Feia controls a les 7 de la tarda, a les 6 de la tarda, perquè tota aquesta joventut es mou per transports públics. Control d'accessos conjuntament interventors, vigilants de seguretat i policia, policies locals o mosso d'esquadra. D'aquesta manera traurien moltes armes perquè després, quan són les 10, la 3 de la matinada, la gent veu, ja juntem alcohol, festa, armes, i això ja no es controla.
El sindicat reclama anar equipats amb guants amb sensors de metall que vibren en contacte amb les navalles, en comptes de les pales o els arcs detectors menys precisos.
I atenció a aquesta notícia, perquè l'alcalde de Figueres ha portat a la fiscalia els responsables d'un compte d'Instagram, Figueres Oscura, a qui acusa de reclamar-li diners a canvi de deixar de publicar. Figueres Oscura penja, des de fa temps, vídeos que recullen incidents, baralles o la brutícia que hi ha a la ciutat de Figueres. Girona, Clara Jordan.
Sí, bon dia. És un compte que té 32.000 seguidors i que molts veïns tenen com a referent i a qui envien vídeos que han gravat de baralles, robatoris, intervencions policials, gent dormint al carrer o contenidors plens fins a dalt. L'alcalde Jordi Masquef ha fet públic avui, però, que els responsables del compte li han demanat 20.000 euros a canvi de tancar-lo o que l'Ajuntament n'agafi el control i que els ha denunciat.
Aquest Ajuntament no accepta ni acceptarà cap xantatge i que sobretot és intolerable jugar a perjudicar la imatge de la nostra ciutat per pressionar aquest Ajuntament a canvi de diners.
En una declaració institucional, Masquef ha demanat als ciutadans que, en comptes d'enviar els vídeos a Instagram, que els enviïn al mateix consistori o a la Guàrdia Urbana. Ha insistit que són conscients de la degradació de la ciutat, però ha assegurat que estan treballant per revertir la situació. Figueres Oscura havia convocat una manifestació justament per aquesta tarda davant l'Ajuntament per denunciar la inseguretat i l'incivisme que es viu a la capital de l'Alt Empordà, però l'han desconvocat moments després que es fes pública la denúncia de l'alcalde.
D'aquí un mes, l'1 d'octubre, començarà el tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Afectarà tots els regionals que passen per aquesta zona. Renfe ha licitat un transport alternatiu amb autobusos, però els usuaris han optat per alternatives de tota mena, entre les quals, fins i tot, llogar un pis a Barcelona mentre durin les obres. Tortosa, Jordi Barranca.
Bon dia. El canvi de domicili és l'opció més dràstica. D'altres confien en l'avant entre l'Aldea, Amposta i Tortosa i Sants o en els autobusos directes. Sentim alguns testimonis.
Por suerte encontré un piso en Barcelona y me he visto obligada por las circunstancias con todo lo que conlleva a nivel económico, a nivel emocional.
Siempre contemplo la posibilidad de tener un lloc on dormir a Barcelona. Si considero que puc estar-me moltes hores de la feina, si prevé que puc tenir problemes de trens o d'autobús per a moure'm entre les Terres de l'Ebre i Barcelona, llavors és quan decideixo dormir una nit a Barcelona.
Estic a l'expectativa de saber quins horaris té l'avant i especialment quines tarifes.
El que hauré de fer és quedar-me a
casa dels pares fins al divendres.
Tot just aquesta setmana, Renfe ha licitat els serveis d'autobusos que cobriran el tram afectat. N'hi haurà que sortiran de Salou Portaventura, l'Hospitalet de l'Infant i Tarragona fins a Sant Vicenç. En aquest últim cas, hi haurà busos directes i d'altres que pararan Altafulla i Torredembarra. Per acabar de tancar-ne tots els detalls, demà al migdia reuneixen Ministeri de Transports, Generalitat, Ajuntaments i Usuaris a la subdelegació del Govern espanyol a Tarragona.
Doncs el fet que arran d'aquests problemes a Renfe hi hagi persones que viuen fora de Barcelona, que lloguin un pis a la capital per quedar-s'hi entre setmana per treballar, com sentíem, tensionarà encara més la demanda d'habitatge a la ciutat i encarirà també encara més els preus, Joan Garcia.
Així ho veu l'economista Santiago Niño Becerra, ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
Ara, amb aquesta situació, ha nascut una nova demanda, que no sé de quantes desenes o centenars d'habitacions o de pisos seran, no ho sé, però ha nascut una nova demanda que encara incidirà més sobre la insuficient oferta. És a dir, crec que això afavorirà l'increment de preus de lloguers.
I és que els preus dels lloguers no paren de créixer, igual que els de compra. Al segon trimestre, els pisos s'han encarit gairebé un 7% si es compara amb el preu del mateix període de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística, és l'increment més pronunciat en gairebé 2 anys. S'ha pujat més l'habitatge nou, un 9,5%, mentre que el preu dels de segona mà ha crescut poc més d'un 6%.
Passen 6 minuts d'un quart, fem una pausa i de seguida informació internacional molt centrada avui a França.
Catalunya migdia.
Aquest 11 de setembre
és el sorteig de la grossa de la Diada.
Per només 5 eurets,
2 milions d'euraços.
Tots a comprar un bitllet.
I totis.
Sabies que cada cop que jugues a la grossa de la Diada millores la vida de la nostra gent gran?
A tu et poden tocar 2 milions, però a tots ja ens han tocat 300 milions en accions socials.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Conscient? Què coi vol dir telefonia conscient?
Que t'oferim mòbil internet com qualsevol altra operadora. Però, a més, som ètics.
Ah, ja us he clissat. Comerç just i bla, bla, bla. O sigui, careros.
Doncs com que no tenim afany de lucre ni expolítics a sou, tenim preus molt competitius. Som Connexió. Telefonia conscient.
Nye, 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 nye.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
En un poblet de Cornualla hi passa a consulta un doctor infal·lible.
Li tremola la mà.
Resolutiu.
Però què fa? Descartar que estigui mort.
Frank.
Pare.
Però si encara no m'ha dit què li passa a la nena.
Que és molt pesada.
I amb habilitats socials bastant peculiars.
Ell és el doctor Martin Ellingham, el metge del poble.
Sí.
La convivència tindrà diagnòstic favorable? Doctor Martin, cada tarda a la plataforma 3CAT i a TV3.
Catalunya migdia. Un quart i mig de 3. França ja té el nom del primer ministre. El president Emmanuel Macron ha triat Michel Barnier, exnegociador de la Unió Europea del Brexit i polític conservador, per mirar d'acabar amb una crisi política que s'ha allargat 60 dies des de les eleccions legislatives. L'extrema dreta no el vetarà. En canvi, a l'altre cantó de l'arc parlamentari, la França insubmisa considera que Macron ha desatès la voluntat del poble francès. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. L'escollit és finalment Michel Barnier, exministre d'Exteriors i d'Agricultura, excomissari francès de 73 anys. Barnier és el polític conservador que resol la pitjor crisi de govern a França dels últims anys. Després de 50 dies de govern dimissionari, Emmanuel Macron l'ha escollit perquè el reagrupament nacional de Marine Le Pen li ha garantit que no hi haurà censura a priori d'un govern Barnier, a diferència del que hauria fet amb un altre conservador de qui s'havia parlat molt, Xavier Bertrand. L'extrema dreta s'esperarà al discurs d'investidura de Barnier a l'Assemblea Nacional. A l'altre cantó de l'arc parlamentari, Jean-Luc Mélenchon, en nom de la França insumisa, ha dit que les eleccions han estat robades al poble francès, després de recordar que l'esquerra va quedar primera en les legislatives anticipades d'aquest juliol. La tria feta per Macron, en tot cas, té una altra lectura, tranquil·litzar Brussel·les. L'elevat deute francès preocupa la Unió Europea i el president president creu que les funcions d'excomissari de Barnier, figura històrica de la dreta gaullista, reuneix les condicions d'estabilitat que demana el moment. El pol oposat del seu predecessor Atal, Barnier serà el primer ministre de més edat de la Cinquena República.
Però mentrestant, a França, i de fet a tot el món, es parla d'una altra cosa. Per mi, el mal ja està fet. Això ha dit davant d'un tribunal d'Avinyó, al sud de França, Gisèle Pelicot, una dona víctima de violacions durant 20 anys, suposadament comeses per una cinquantena d'homes reclutats pel seu marit a través d'internet. Fa 4 anys, la policia li va mostrar les imatges de les agressions sexuals que hauria orquestrat i filmat el seu marit, després de tipar-la a pastilles per dormir perquè no s'adonés de res. Seguim a París, Isabel.
Al demanar que el judici sigui públic, Gisèle Pelicot ha volgut fer del seu un cas exemplar, que es coneguin els agressors i fer canviar de camp la vergonya per uns fets tan horribles. Les declaracions, però, només es poden escoltar a dins la sala. Ahir, ella va haver de pagar un fort peatge, escoltar el relat de les violacions, i avui li ha tocat declarar. Les escenes que la policia li van ensenyar en fotografies el 2 de novembre del 2020 eren d'una barbàrie absoluta, ha dit. Aquell dia el meu món es va esfondrar, tot el que havia construït en 50 anys. Durant els 3 primers dies de judici, Gisèle, de 72 anys, s'ha mantingut serena i silenciosa. Avui ha tret la fortalesa per parlar davant els 51 agressors, entre ells el seu marit, a qui ara anomena amb el nom de senyor P. He estat sacrificada a l'altar del vici, ha afegit. Em van considerar com una nina de drap. I ha agraït als policies d'haver-li salvat la vida després de 10 anys de nits senceres de submissió química que li deixaven els dies posteriors buits de memòria, infeccions i dificultats de moviment.
El president xinès ha promès crèdits milionaris als països africans a l'inici de la cimera del Fòrum de Cooperació Xina-Àfrica, que aplega 50 líders africans a Pequín. Durant els darrers 20 anys, la segona economia del món ha enviat centenars de milers de treballadors i enginyers a l'Àfrica per construir grans projectes com ara ferrocarrils o carreteres, i a canvi ha obtingut accés privilegiat als recursos naturals d'Àfrica. En paral·lel, molts estats africans han multiplicat el deute extern. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Per posar de manifest com és d'especial Àfrica per a Pequín ara mateix, l'escenari triat ha estat el magnificent hemicicle del Gran Palau del Poble, el dels congressos del Partit Comunista i de l'Assemblea Popular. I Xi Jinping hi ha entrat com a amo i senyor, posada en escena calcada de la litúrgia comunista xinesa. El líder entra aclamat, en aquest cas, per representants d'uns 50 països africans. Discurs d'obertura sentim el president xinès.
En els pròxims 3 anys, el govern xinès està disposat a proveir suport financer a l'Àfrica per valor de 360.000 milions de yuans, 45.000 milions d'euros.
A més del finançament, que és inferior a altres èpoques, la Xina també promet 1 milió de llocs de treball, 126 milions d'euros a fons perdut en ajuda militar i un major accés, inconcret, de productes africans al mercat xinès. El secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, ha advertit, però, dels riscos.
Molts països africans estan enfonsats en el deute i lluiten per invertir en desenvolupament sostenible. Aquesta situació és insostenible i la millor recepta per al malestar social.
Xina és el primer creditor en un model de desenvolupament que aixeca infraestructures a l'Àfrica i que li garanteix coure, or i liti, entre altres minerals imprescindibles per al 5G o els cotxes elèctrics, per exemple. A més, Àfrica és un element crucial de l'anomenat sud global, països en desenvolupament que la Xina vol al seu costat enfront del que denuncia com a hegemonisme occidental.
I encara en la informació internacional, Vladimir Putin assegura que la incursió que Ucraïna va fer a Rússia ha fracassat i que mantenen intacte el seu principal objectiu, alliberar el Donbass. Des d'un fòrum a Vladivostok, el president rus també ha fet broma sobre la candidata demòcrata als Estats Units, Kamala Harris, Quim Olivares.
Sí, Putin creu que aquesta incursió ha afeblit la resistència ucraïnesa i ha permès que les tropes russes avancin en direcció a Pokrovsk, un nus logístic important per als ucraïnesos al Donbass. Sentim Putin.
L'objectiu de l'enemic a la regió de Kursk va ser posar-nos nerviosos, que ens preocupéssim massa i que desplacéssim tropes d'una àrea a una altra per aturar la nostra ofensiva a llocs clau, sobretot el Donbass, l'alliberament del qual és el nostre principal objectiu. Els ha funcionat? No.
El mandatari rus també alerta que una de les tasques de l'enemic és desestabilitzar Rússia, però, en canvi, la societat russa diu que està unida amb un increment d'allistaments a l'exèrcit. Putin també ha parlat de les eleccions presidencials del novembre als Estats Units. Com que el seu favorit era Joe Biden i aquest s'ha retirat, ara ho serà Kamala Harris. I amb un somriure a la boca ha dit que la candidata té una rialla tan expressiva i contagiosa que demostra que ho està fent bé. Putin considera que el candidat republicà, Donald Trump, va imposar més sancions a Rússia que qualsevol altre president i espera que Harris les aixequi.
D'aquí un minut seran 2:45 PM. Tornem a casa nostra perquè a les comarques de Lleida, després d'un agost sec i calorós, els camps han revifat amb les pluges abundants dels últims dos dies. L'aigua ha beneficiat especialment els cultius de secà i també permet acumular reserves als sistemes de regadiu, com ara el canal d'Urgell, que ha reduït al mínim el seu cabal. Lleida, Estela Bussoms.
Gairebé no hi ha demandes per regar i, per tant, no cal que baixi tanta aigua pel canal, tot plegat perquè la pluja ha fet la feina. A les 70.000 hectàrees que abasta l'Urgell s'han acumulat registres d'entre 30 i 60 litres per metre quadrat, i el cabal s'ha pogut reduir a una tercera part. N'hem parlat amb el president de la comunitat de regants, Amadeu Ros.
Aquestes pluges ha sigut molt bo, amb els pastors ha sigut pràcticament com un rec, no? S'ha anat reduint el canal, segons les anul·lacions que hi ha hagut de les comandes, no s'han anul·lat del tot, però bueno, treballem al mínim 5 metres cúbics per donar aigua a abastaments, granges...
El canal d'Urgell acabarà temporada el 29 de setembre sense restriccions, una situació molt diferent de la de l'any passat, quan la sequera va comportar que es tanqués per primera vegada a la història i es van haver de sacrificar els cultius de cereal. Ara, en aquesta recta final de la campanya, l'objectiu és estalviar el màxim d'aigua per tenir reserves per l'any que ve. Els embassaments del Segre que l'alimenten, Oliana i Rialp, acumulen uns 140 hectòmetres més que fa un any.
I la sequera també afecta la producció d'un aliment bàsic com és la patata. Se n'ha produït menys i tampoc no n'ha vingut tanta de fora. Resultat de tot plegat, el quilo de patata s'ha encarit al voltant del 30% els últims dos anys, Joan Garcia.
Són dades de l'Institut d'Estadística. Josep Cuscó, d'Unió de Pagesos, justifica la davallada de la producció.
De la patata primerenca, vull dir, se n'ha pogut fer poca. Qüestió de no ploure, esclar, no es pot molts puestos planta la patata i no rega. I doncs després, les tinguències del temps, vull dir, és el que fan menys producció.
També aquest any es nota que països que en són grans productors, com ara Egipte o el Marroc, exporten menys patates. L'increment de preu d'aquest aliment s'afegeix al d'altres productes bàsics, com ara l'oli d'oliva, l'arròs o els ous.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè l'ONG Educo denuncia que només 4 de cada 10 alumnes provinents de famílies en risc de pobresa o d'exclusió social tenen accés a una beca menjador. Una situació que s'agreuja a secundària perquè només el 13% dels instituts ofereixen aquest servei, Sara Canyete.
Sí, el curs passat Educació va concedir unes 182.000 beques durant el primer trimestre, però des d'Educo calculen que necessitarien uns 440.000 alumnes. El departament també va triplicar el nombre de beques que cobreixen el 100% del cost, un fet que des de l'ONG valoren positivament, però recorden que el 40% de les beques que encara es donen només cobreixen el 70% de l'import. Guillaume Artudó és la directora general adjunta d'Educo.
Però si calculem què suposa això, són 400 euros a l'any que han de posar les famílies. Estem parlant de que el topall de pobresa severa a Catalunya ronda els 17.000 euros. El topall de pobresa a Catalunya està en els 26.000 euros. Són xifres inassumibles.
També lamenten que a Catalunya un curs més sigui la comunitat de l'Estat espanyol on aquest servei és més car. Són 7,25 euros al dia, quan la mitjana de l'Estat volta els 5 euros.
Passen gairebé 3 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Aquest divendres 6 de setembre, la tarda de Catalunya Ràdio en directe des de la Fira Tàrrega, un dels festivals d'arts escèniques més rellevants d'Europa.
A l'escenari de la tarda hi pujaran els carquinyolis habituals amb Biel Duran i la Marta Pontnou. I comprovarem que la Fira de Teatre té fans, però fans, fans.
O sigui, és tan fort que tinguem la Fira, és tan fort que tinguem aquest accés al teatre al carrer, de tanta qualitat, etc, que no em vull perdre res, o sigui, m'obsessiona.
I amb la de Parellada tastarem la famosa fórmula de Tàrrega. I a més, coneixerem a fons l'Indíbil, el ninot gegant construït fa més de 30 anys a l'A2.
Aquest divendres 6 de setembre, a partir de les 4, la tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carot, en directe des de la Fira Tàrrega.
Si està bé a Tàrrega, si està bé a la tarda.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Passen 5 minuts de 2/4, entrem, com dèiem, a la cultura. Fira Tàrrega alça el taló amb un espectacle de gran format a càrrec de la coreògrafa Sol Picó. És la primera d'una cinquantena de propostes que tenen el joc com a fil conductor i que transitaran per temàtiques com la poesia, la mort, la vida o el folklore. Des d'avui i fins diumenge. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
En el 30è aniversari de la companyia de Sol Picó, la ballarina convida els espectadors a reflexionar sobre la paradoxa de la solitud en la societat actual. És en el muntatge Carrer 024 que donarà el tret de sortida a una edició que tornarà a situar les arts escèniques enmig del carrer, amb una programació variada de teatre, circ i dansa que busca la màxima implicació del públic. D'entre totes les propostes, el 50% gratuïtes, hi haurà una vintena d'estrenes i reunirà més de 350 artistes nacionals i internacionals, tant consolidats com talents emergents. Per exemple, els ballarins Claire Ducro, Alberto Velasco o Los Informals, la comediant mallorquina Clara Ingol, els poetes Mireia Calafell i Josep Pedrals, o les companyies Alba Serraute i les Ofèlies, la Còrcoles o Íntims Produccions. Fira Tàrrega s'ha consolidat com un espai de referència de les arts escèniques i compta amb un pressupost d'1,2 milions d'euros. Més d'un miler de professionals ja hi estan acreditats i, de moment, ja s'ha assolit el 55% d'ocupació als espectacles de pagament de les més de 17.000 localitats disponibles.
I del Teatre de Tàrrega al cinema. Sis produccions catalanes seran presents al Festival de Cinema de Toronto, que comença avui. És la cita de referència al sector a Nord-Amèrica, i això el converteix en un dels màxims aparadors de cara als Oscars. Entre els directors catalans que presentaran pel·lícula allà hi ha Carlos Marqués Marcet i Belén Funes, Marc Garriga.
Marqués Marcet presentarà competició Paul Bosseran amb Àngela Molina, al revers, com diu ell mateix, dels dies que vindran. Allà parlava de l'avortament i ara de l'eutanàsia, però com a excusa per seguir indagant en la relació de parella. Aquest cop ho fa, a més, de la mà de la música de Maria Arnal i la dansa de la Baronal.
Així qualsevol fa un musical, no? I parteixes d'una base que és molt bona. Realment ha sigut un procés de luxe i poder com congeniar els tres llenguatges en un de sol.
Belén Funes hi estrenarà Los Tortuga, sobre els emigrants andalusos que, com el seu pare, van marxar carregats amb totes les pertinences a l'esquena als anys 70 per venir a Barcelona.
La pel·lícula se hace esta pregunta de si el ritmo del presente en el que estamos inmersos nos deja ese espacio necesario para que podamos llorar las pérdidas que vivimos.
Els altres quatre títols en participació catalana a Toronto són coproduccions internacionals de Nacho Vigalondo, Alain Guirodí, Mike Lee i Peter Cataneo, el de Full Monty. També passaran per la Catifa Vermella Naomi Watts, Ana de Armas, Ben Stiller, Angelina Jolie i Pedro Almodóvar.
I canviem de festival, tot i que seguim parlant de cinema.
Els meus amics no eren gent cinèfila, eren moviments d'avantguàrdia de l'època, que van des del, per exemple, el Tàpies i el Brossa.
Pedro Almodóvar arribarà a Toronto provinent de la Mostra de Venècia, que a les últimes hores s'ha deixat seduir per la filmografia de Pere Portavella. S'hi acaba d'estrenar Constel·lació Portavella, un documental que repassa la trajectòria d'un dels cineastes més rellevants de Catalunya. Anem a Venècia, Marc Ruiz.
Constel·lació Portavella repassa les múltiples vessants de Pere Portavella com a director, artista i polític, i que en realitat en són una de sola. La cinta va trenant la història del cinema català dels darrers 70 anys amb la història del país, país, però també amb la seva història artística. Portabella va rodar una de les peces més trencadores, per exemple, que va esdevenir una peça de culte, Vampir Quadacuc, amb Joan Brossa, al 1970. Era cinema dins del cinema que rodava el rodatge de Dràcula de Xes Franco, amb Christopher Lee, en blanc i negre, i cintes volgudament caducades. Segons el director Claudio Julián, decisions com aquesta, pròximes a artistes com Tàpies, el fan únic a Europa.
Jo penso que realment és l'únic a Europa que ha portat aquesta dimensió més matèrica del cinema fins al punt on l'ha portat ell.
La seva vessant com a productor de Viridiana, de Buñuel, i que li va costar la retirada del seu passaport en ple franquisme o la seva participació en política com a senador i diputat del Parlament entre el 80 i el 84, també queden reflectits en la cinta que repassa obres com Informe General o El sopar. Constel·lació Portavell és una producció d'Acteon amb col·laboració de 3CAT.
I deixem el cinema, anem a la televisió perquè tenim estrenes.
Demana perdó a les persones. Lluís, demana perdó a les víctimes.
Com vulguis.
Anem a veure la pel·lícula de la meva vida.
Prime Video estrena Cómo cazar a un monstruo, la docusèrie del famós youtuber Carlos Tamayo, que va ajudar a destapar noves víctimes del pederasta Lluís Gros, el gerent de la cinema del Maresme, condemnat per abusos sexuals a menors.
Tamayo ha explicat a Catalunya Ràdio com va anar descobrint que l'ego del criminal el feia sentir impune sobre tot allò que li explicava a càmera.
Una de les premisses del documental és no hi ha res de càmera oculta, o sigui, ell tota l'estona és conscient de que l'estic gravant. Clar, en el documental es veuen coses increïbles. Al final, quan hi ha una càmera, vulguis o no, tots actuem diferent. Jo crec que porta tants anys d'impunitat sentint-se intocable i és com, per què ara ha d'haver-hi una conseqüència, no?
Són tres capítols que arriben demà a la plataforma d'Amazon, mentre que Movistar Plus, també de l'àmbit documental, s'estrena 20 dies en Mariupol, un retrat de l'inici de la invasió russa a Ucraïna que va ser nominat a l'Òscar. A tot això, Netflix estrena avui dues sèries que mostren les injustícies del sistema policial dels Estats Units. D'una banda, La pareja perfecta, amb Nicole Kidman, que mostra el poder de les classes més benestants dins el sistema, i de l'altra, Rebel Ridge, que exposa el racisme sistemàtic de la policia. Per acabar, Apple TV Plus torna la meravellosa comèdia negra Slow Horses amb Gary Oldman amb la seva quarta temporada.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Sentirem alguns jugadors del Barça parlant dels canvis que han arribat amb Hansi Flick a la banqueta i al vestidor blaugrana.
La majoria centrats en la preparació física, ho ha dit Pedri, i també Pau Cubarsí. Ara el sentim.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Fa 3 mesos que Hansi Flick ha arribat al Barça i en aquest temps l'equip ha canviat la imatge. Entre els canvis n'hi ha un que coincideixen a destacar la majoria de jugadors del vestidor, que se senten més preparats físicament. Avui TV3 ha parlat amb un dels joves, Pau Cubarsí. Què ha dit Ramon Salmurri?
Doncs un Cubarsí que de moment és titular indiscutible en els 4 primers partits de Lliga, que assegura estar en un molt bon moment, que tenia el dubte si Flick comptaria amb ell després d'un estiu carregat amb medalla olímpica, però que les coses amb el tècnic de moment flueixen.
Tècnic molt proper, que intenta ajudar-te sempre, també fora del camp també s'apropa a tu per si necessites alguna cosa. Ha canviat una mica més, no et diria la mentalitat, però una mica ser més positius, anar per al rival des d'un primer moment, i jo crec que això és el canvi que hem donat tot l'equip. Jo crec que ens estan sortint bé les coses.
I també hem sentit Pedri des de la concentració espanyola parlant a Mundo Deportivo.
De la seva lesió, que diu que es va espantar, tot i que ja queda enrere, que li va passar pel cap també en aquell moment la lesió de Gavi, que la temporada li demana sobretot deixar enrere el capítol de les lesions i compta amb l'elogi a Hansi Flick, perquè va acompanyat d'un dard emmetzinat al seu anterior tècnic, Xavi Hernández.
En el club trabajamos muchísimo más que antes. Creo que los preparadores físicos que han entrado nos hacen muy bien. Trabajamos muy, muy duro y eso en el partido se nota. El equipo no baja después del minuto 70, 80, sino mantiene el nivel físico.
Doncs Pau Cubarsí, que ara el sentíem, precisament és un dels candidats al trofeu Copa de millor jove de l'any, juntament amb Lamine Yamal. Ahir al vespre van sortir els candidats a la pilota d'or i a diferents categories, com per exemple la de millor equip de l'any passat. I al costat del Manchester City i el Madrid, aquí trobem el Girona, equip revelació de la Lliga de l'any passat i que jugarà per primera vegada a la Champions aquesta temporada. Aquest matí, pel matí a Catalunya Ràdio, amb el Ricard Ostrell, ha parlat el president del club del Figeli, Marcos García. Com estan?
Doncs mira, saps què fa de Figeli? Que mira el calendari
calendari i xala directament, especialment amb la Champions i amb rivals com el Liverpool, el PSG, l'Arsenal o el Milan. Diu Geli que la competició europea és un repte i un premi.
Sí, és un privilegi. Tenim un calendari duríssim, difícil.
Ja, això també.
Ens ha tocat,
també, sí,
ens ha tocat el grup 2 i 3 dels clubs més millors, dels equips millors que hi havia cada grup. Però a la vegada crec que és un premi i un al·licient poder disfrutar de partits del Liverpool, Arsenal, Feyenoord a casa. Bueno, pues no ho hem viscut mai i crec que ho hem de saber valorar.
Geli admet la sorpresa pel fet que hagin estat, com deies, nominats al premi de millor club de la temporada passada per la propera gala de la pilota d'or.
Jo crec que una mica sorpresos, perquè no ens esperàvem per primera vegada ja el Girona. Bueno, portem 5 anys de primera divisió, aquesta és la nostra 5a temporada, crec que ens supera una mica, no?
A més, el Girona en aquesta categoria ha nominats el City, el Madrid, el Bayer Leverkusen i el Borussia Dortmund.
I a la pilota d'or categoria masculina individual, Lamine Yamal i Dani Olmo en una llista de 30 futbolistes sense Leo Messi.
Sí, es fa estrany això de sense Messi. Ni Cristiano Ronaldo. Sí que hi són Mbappé, Vinícius o Kroos, Bellingham també, jugadors del Madrid, així com Nico Williams, Rodri o Haaland, per exemple.
I a la llista d'or femenina, aquest pot ser l'any de la segona pilota d'Aitana Bonmatí, o, qui sap, podria ser la primera de Caroline Graham?
Per fi, Caroline Graham en aquesta llista. Aitana, Graham, Alexia, Salma, Patri i Eva Payor són les jugadores del Barça en aquesta llista. També hi han entrat les exjugadores blaugrana Mariona Caldentey i Lucy Brons. L'any passat en aquesta categoria com a jugadores del Barça. El Barça és el gran favorit, a millor equip femení de l'any. També té números a millor entrenador d'un equip femení, Jonathan Giraldez, que recordeu, avui passa pel Tot Costa en directe des dels Estats Units.
Segueix l'embolic a Madrid per les declaracions a Vinícius. El jugador del Madrid va dir que si Espanya no deixava de ser un país racista no podia acollir el Mundial de Futbol del 2030. I les reaccions, Marcos, arriben des de totes bandes.
Doncs mira, l'última, molt calentona, del ministre de l'Interior, Grande Marlaska.
Nuestro país es un país donde el respeto a la diversidad forma parte de nuestro ADN y por eso nuestra lucha efectiva y directa contra toda conducta discriminatoria.
I des de la selecció espanyola s'hi han expressat dues veus de pes. La primera, molt important, capità de la selecció espanyola i del Madrid i company de Vinícius, Dani Carvajal, i també el seleccionador Luis de la Fuentes. L'escoltem.
No considero que España no merezca celebrar el Mundial. España es un país con una diversidad altísima cultural. Que España para nada es un país racista, viven muchísimas culturas en nuestro país.
España no es racista. España es un ejemplo de convivencia, de respeto, de integración, un ejemplo donde debería mirarse muchísima gente. Ahora, que siempre hay algún indeseable, unos pocos indeseables, por supuesto, pues eso es lo que es la mejora que tenemos que hacer para erradicarles.
Són veus que s'afegeixen a l'alcalde de Madrid, ahir ja ho deia, Martínez Almeida, que va demanar Vinícius que rectifiqui, això encara no ha passat.
I aquestes veus de Carvajal i de la Fuente es van fer des de Belgrat, on juga la selecció espanyola aquest vespre. Té partit, es juguen els primers partits de la Lliga de les Nacions d'aquesta temporada. Montserrat Raya.
L'equip espanyol juga aquest vespre a 8:45 al camp de Sèrbia. Serà el primer partit de la selecció espanyola des que va guanyar l'Eurocopa de Futbol ara fa gairebé 2 mesos. A la convocatòria de Luis de la Fuente hi ha 6 catalans. Lamine Yamal, Dani Olmo, Cucurella, Mingueza, David Raya i Aleix García, i també hi són els blaugranes Pedri i Ferran Torres. El seleccionador espanyol ha tornat a parlar de blaugrana Lamine Yamal i n'ha destacat la maduresa.
Con nosotros se comporta como una persona más madura, insisto, de la edad que tiene. Cada día la exigencia es mayor y ahora estamos viendo que él tiene los focos siempre constantemente puestos en él. Tiene que acostumbrarse a convivir con ello y seguir creciendo con esa responsabilidad y esa exigencia. Pero creo que es muy bonita, está preparado para ello.
A banda d'aquest Sèrbia-Espanya, avui també juga l'Escòcia-Polònia amb el blaugrana Lewandowski. Altres partits destacats d'avui són el Portugal-Croàcia i el Dinamarca-Suïssa.
Farem una pausa i quan tornem...
Crec que se m'ha faltat respectar forces el primer dia. No estic parlant de noms de club, eh? Parlo una miqueta en general, de fora, del que a mi m'arribava, i a vegades idiota del tot no soc.
Sentirem l'exentrenador del Barça Bàsquet, Roger Grimau. Ahir va parlar per primera vegada des que ha sortit del club, ho va fer al Tot Costa, i després de la pausa sentirem més fragments.
Catalunya migdia.
Viladecans Cartells presenta un recorregut visual per la trajectòria de l'artista Joan Pere Viladecans.
Vinculat sempre als moviments socials i culturals de Catalunya, Viladecans ha fet més de 100 cartells per a pel·lícules i obres de teatre, llibres i festivals de poesia en favor de l'oficialitat del català i dels drets humans.
L'exposició recull la més àmplia selecció de cartells que s'ha fet fins avui.
Fins al 15 de setembre al Museu d'Història de Catalunya.
Passa d'això. Això. Però a preus de Black Friday.
Let's go.
Et fem la tornada més fàcil amb les millors ofertes del Black to School de MediaMarkt. Aconsegueix-les ara. MediaMarkt, 25 anys, sempre llestos.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa. En podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor. Amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa. I amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
Estratègia, carisma, resistència psicològica, lideratge... Si tens tot això i ganes de guanyar fins a 50.000 euros, t'estem buscant. Participa en el nou reality de 3CAT, on treballant en equip hauràs de superar missions fins a aconseguir el premi final. Això, si algú no saboteja el joc, seràs tu? Envia'ns un correu electrònic a casting@sabotejadors3cat.cat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Sentíem abans de la pausa, ja el sentirem encara una mica més. Roger Grimau confiava continuar una temporada més a la banqueta del Barça, com deia el seu contracte, però no va ser així. Grimau va passar ahir pel tot costa i va confessar que va sentir com part de l'entorn li faltava el respecte des del primer moment. Què és el més destacat d'aquesta entrevista que va fer Roger Grimau al Tot Costa?
Roger Grimau ha triat el Tot Costa, com dius, de Catalunya Ràdio, d'aquesta casa, per fer la seva primera entrevista després de la destitució com a tècnic del Barça de bàsquet al final de la temporada passada. La sortida, diu, no el va agafar per sorpresa. És veritat que volia seguir, com deies tu, però no el va sorprendre que fos exactament el contrari. I per què aquest canvi de situació? Diu que és per un canvi de rumb a la secció, especialment després d'aquella derrota que recordaràs contra l'Olympiacos. Grimau denuncia faltes de respecte per part de l'entorn blaugrana.
Crec que se m'ha faltat respecte forces de primer dia. No estic parlant de noms de club, eh? Parlo una miqueta en general, de fora, del que a mi m'arribava, i a vegades idiota del tot no soc. Depèn quines preguntes et fan a roda de premsa, ja veus com les coses. Bueno, és una sensació.
Va parlar molt clar Roger Grimau amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà i va enfrontar-se a un dels temes més calents de la temporada passada, la seva relació amb el jugador franquici en teoria de la secció, Billy Hernán Gómez. Hi ha una seqüència que va destapar la temporada passada a Barca Canaletes en què Hernán Gómez li deia: te quedan dos telediarios, després d'una esbroncada entre els dos. Doncs no va defugir aquest tema. Diu Grimau que va mirar de reconduir la relació amb Billy Hernán Gómez i que el pivot se li va enfrontar.
Perquè jo sempre he pensat en el Barça i trobo que és un tio que se'l fitxa amb un bon contracte com a projecte, o sigui, i creia i estava convençut que si ell estava bé nosaltres podíem guanyar, si ell no estava bé no podíem guanyar cap títol. El meu ego està més que cobert, no tinc cap necessitat d'ego i no m'ho prenia com algo personal.
Roger Grimau considera que l'equip la temporada passada va tenir moments de joc fins i tot brillant i remarca que la seva experiència com a jugador el va acabar perjudicant.
A la Vuelta avui es disputa la 18a etapa entre Vitoria i el Parc Natural d'Aisquí, a Maestu, de 179 quilòmetres i mig, i anem fins allà amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, amb l'Isaac Vilalta. Isaac, avui tenim opcions de victòria catalana?
Bé, Laia, si fem cas als protagonistes, sí, perquè ahir, fixa't, el Pau Miquel, que va ser quart a l'esprint, li vaig preguntar si li quedava alguna opció i va apuntar directament a l'etapa d'avui. Ara mateix hi ha una fuga molt gran, 42 corredors, queden poc més de 100 quilòmetres pel final. És cert que queda encara un port de segon i un port de primera, lluny de meta, i aquest grup d'escapats té gairebé 3 minuts respecte al gran grup. Però atenció, perquè en aquest grup de 42 ciclistes hi ha els 3 catalans. Hi ha el Pau Miquel, També hi és el Marc Soler i el Roger Drià. La mala notícia és que també hi és Caden Groves, el gran sprinter d'aquesta Vuelta. Però bé, queda moltíssima, moltíssima etapa i veurem si aquesta fuga s'acaba jugant la victòria d'etapa o bé per darrere hi ha moviments entre els homes importants.
Doncs a veure si podem tenir una victòria catalana una, o com a mínim una molt bona etapa amb emoció catalana, perquè la general de moment segueix com dèiem que la teníem ahir, és a dir, amb aquests 5 segons de marge entre els dos primers.
Sí, avui és una bona etapa, perquè els homes importants de la general intentin moviments. Potser no Primoz Roglic, que està a 5 segons del líder, i recordem que té la contrarellotge de l'últim dia que li juga al seu favor, però sí que Enric Mas, tercer, Richard Carapaz, quart, o Miquel Landa, cinquè, si volen guanyar posicions, ho haurien de provar en tots els dies que queden, i sobretot des de lluny. Demà final en un port de primera categoria, demà passat també final en un port de primera categoria, i l'últim dia aquesta contrarellotge. Per tant, veurem què passa, perquè les diferències són ajustades.
I a la Copa Amèrica de Vela, avui sí, ja s'ha reprès la competició després de la suspensió de la jornada d'ahir per culpa del temporal, sobretot pels llamps que van caure ben a prop del camp de regates, Carles Vila.
Amb un ensurt inclòs a la tripulació de Luna Rossa que va veure com queia un llamp molt a prop seu. Va ser la senyal per suspendre les regates previstes. Avui el temps ha canviat, ja sense temporal i amb la possibilitat de vent de garbí, un tèrmic més meridional. Hi ha, però, com anteriors regates d'aquesta Round Robin, una previsió de retards a les 5 regates programades per avui. Pot ser una jornada amb moments decisius, ja centrats en la classificació per les semifinals. Per exemple, l'Orient Express Racing Teams francès, segurament l'equip amb més opcions de quedar descartat a primeres i que vol tot just evitar una possible eliminació contra els suïssos de la Lingui, té un dia complicat amb enfrontaments davant el Luna Rossa i contra l'Emirates Team New Zealand en l'última regata programada per avui. Per la seva banda, els suïssos, que van aconseguir una magnífica victòria sota pressió contra els francesos dimarts passat, i estan igualment decidits a evitar qualsevol escenari eliminatori, tenint també avui una regata difícil contra l'Amèrica Màgic. Si el supera, obriria moltes opcions a la Lingui de superar aquesta fase. La situació meteorològica aquest matí ha millorat força i s'espera entre 8 i 12 nusos de sud-oest amb l'estat de la mar suau.
Als Jocs Paralímpics de París, Sergio Garrote ha guanyat una nova medalla, aquesta vegada a la prova de ciclisme en ruta. No ha pogut aconseguir el doble or, com dèiem ahir, però sí que Sergi Martínez s'ha penjat la plata.
El ciclista barceloní ha començat molt fort la prova per davant dels altres candidats al primer calaix del podi. En el primer punt de referència ha passat com a capdavanter de la competició a 14 segons del segon classificat, Florian Joanny. Garrote, però, ha vist com el francès ha anat retallant distàncies per passar al segon punt en el mateix temps i per creuar finalment la línia de meta en segona posició a 22 segons del ciclista que corria avui a casa. Es penja, per tant, una medalla de plata que millora el bronze aconseguit a Tòquio en ciclisme en ruta. Sergio Garrote es penja la segona medalla d'aquests Jocs Paralímpics de París després que ahir aconseguís l'or en la contrarellotge.
Tortosí, Toni Gerón és el nou seleccionador d'handbol del Japó, agafa el relleu del tècnic del Barça, Carlos Ortega, que va dirigir l'equip japonès als Jocs Olímpics de París, Carles.
Gerón és un rodamons de l'handbol. Abans de marxar al Japó havia dirigit un equip a Qatar, un altre a la Lliga Francesa i ha estat seleccionador de Tunísia i de Sèrbia. Ara ha firmat un contracte per 4 anys i se'n va viure a Tòquio, on, a més de seleccionador, també serà el director esportiu de la Federació Japonesa.
Aquí, més enllà d'entrenar la selecció absoluta, la idea també és fer una mica com de director tècnic de totes les seleccions masculines, és a dir, la júnior, la juvenil, col·laborar també en temes de formació amb els entrenadors japonesos. De fet, avui mateix vinc de passar un dia veient campionat universitari, aquí funciona tot una mica com sistema americà. Llavors, la idea és, primer aprendre una mica com funciona tot, veure, conèixer la gent i l'organització, la manera que tenen de funcionar, i després veure de quina manera ho podem optimitzar tot.
El gran repte per Toni Gerona serà la classificació per als Jocs Olímpics de Los Angeles el 2028, abans el mes de gener de l'any que ve, disputarà el campionat del món, on jugarà el mateix grup que Espanya.
I el Mundial de MotoGP entra en una fase interessant per saber si la màxima competitivitat de Marc Márquez té continuïtat en 15 dies, on els pilots correran el mateix circuit dues vegades, a Mi Aguilar.
Cert, aquest cap de setmana hi ha Gran Premi de San Marino al circuit de Misano, dilluns que ve, dia 9, hi ha test oficial, i posteriorment Gran Premi de l'Emília-Romanya al cap de setmana del 21-22. Qui defensa victòria en aquesta plaça és el líder Jorge Martín, que l'any passat va sumar els 37 punts. Però es tracta de la pista d'entrenament de Banyaia, i malgrat que no hi ha guanyat en MotoGP, Bastianini hi va molt fort. I de Márquez què podem esperar? Doncs demà divendres ho sabrem. Els seus números són transparents. Si el primer entrenament dels divendres és al davant, podem pensar que ha trobat la manera de ser competitiu. Martín té 23 punts sobre Bagnaia i 70 sobre Marc Márquez. Són els tres primers del Mundial. Un Mundial que segueix sent cosa del madrileny i del piamontès, de moment. Som en un cap de setmana de 6 catalans perquè Pol Espargaró torna a tenir la confiança de KTM per disputar com a convidat el Gran Premi en el seu paper de desenvolupador del material 2025 de la mà.
S'han presentat els partits de la selecció absoluta de Catalunya de futbol sala per l'11 de setembre, partits en què s'enfrontaran Catalunya contra Galícia.
El pavelló 9 de Santa Coloma acollirà els partits del combinat masculí i femení catalans que jugarà durant la Diada de Catalunya. Unes dates que pel seleccionador Santi Gea de la masculina no ha estat gens fàcil.
Ha costat una mica fer, però no pel fet de que no tinguéssim jugadors, perquè afortunadament en tenim molts jugadors, però bueno, al final també moltes vegades està l'estiu pel mig, llavors contacte amb els clubs costa una mica, fins a l'últim moment doncs, igual no trobes que hi ha algun club que també estan preparant pretemporada, però sí que hem fet una llista que és excel·lent, una llista de primera.
I tampoc ho ha estat pel seleccionador femení Jordi Barrero.
I la confecció de l'equip doncs, ha estat difícil, hi veia moltes jugadores amb molt de nivell. També aquesta setmana comencen Lliga, llavors hem tingut que parlar també amb els clubs per no fer molt de mal en aquest inici de temporada.
I altres informacions del dia. Comencem amb un comunicat que acaba d'emetre ara mateix Rafa Mir, recordeu, el jugador del València, en llibertat amb càrrecs per presumpta agressió sexual.
Comunicat del seu advocat Jaime Campaner. Nega de forma contundent els fets, aquest presumpte abús sexual. Demana respecte per la presumpció d'innocència. Diu que el procediment que s'ha engegat i en el que, com dius, està en llibertat amb càrrecs, evidenciarà que no és culpable i diu que en cap cas participaran d'un judici paral·lel i de filtracions, que és el que diu en aquest comunicat que està intentant fer la premsa.
Doncs aquest és el comunicat del davanter del València, Rafa Mir. Amb aquesta informació tanquem la informació esportiva. Tornem demà a la mateixa hora, ja ho sabeu, aquesta tarda a partir de les 7. El Tot Costa, avui amb entrevista Jonathan Giralde. Seguim al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.